Bona nit, finestrers. Ja que hem tornat a Cannes, hem aprofitat per fer una mica de repàs al palmarès d'aquest festival des de que va néixer per comprovar si és realment, com es diu, el millor festival del món i si, en general, una palma d'or és garantia de qualitat. És bastant curiós que el primer any del festival fos a l'any 39, just l'any que començava la Segona Guerra Mundial. Aquell any ja va imposar-se un dels grans, Cecil B. DeMille, amb el film Union Pacific. A causa de la guerra, el festival es va aturar fins l'any 46. Aquella edició van decidir donar unes quantes palmes d'or per compensar el temps perdut. Entre aquells guanyadors hi estava Roberto Rossellini amb Roma Chita Aperta, Billy Wilder amb Dia Sin Huella i David Lean amb Breve Encuentro.
¿Es su tren?
Sí.
No debe perderlo.
No.
¿Qué le pasa?
Nada, nada, en serio.
Ha sido muy entretenido, he disfrutado mucho esta tarde.
Me alegro, yo también. Disculpe por esos horribles términos médicos.
No, yo me siento estúpida por no comprenderlo mejor.
No he llegado a conocer la alegre Viena de antes de la guerra, con su música y su mágico hechizo. La conocí al terminar la guerra, cuando el mercado negro. Allí se vendía de todo. Y uno podía comprar lo que fuese si lo necesitaba y tenía dinero para pagarlo.
L'any 49, Carol Reed va imposar-se amb l'excel·lent El tercer hombre, Vittorio De Sica per Milagro en Milán, i al 52, Orson Welles ho va fer amb Otelo. Només un any més tard, Henry George Clouzot la va guanyar amb El salari del miedo, i William Wyler, el director de Ben-Hur, va imposar-se l'any 57 amb La gran prueba.
¿De quién es el coche? ¿Es suyo?
Sí.
¿Se lo has comprado tú, Brenda?
No, su padre.
Vaya con el padre, el mío pinchaba palos.
No va ser fins l'any 60 que Fellini va aconseguir la seva única palma d'or amb la Dolce Vita. Eren anys històrics, ja que l'any següent el cinema espanyol va celebrar l'única palma d'or que han vist els seus cineastes fins ara, la de Buñuel per Viridiana.
Esta señora que se parece a nuestra señorita Viridiana era la mujer de ese, que es el que se colgó.
Enseguida me colgaba yo con su parné.
Entre nosotros, dudo sinceramente que el nuevo reino pueda ofrecer maravillas que nos despierten. Todas nuestras manifestaciones, hasta las más violentas, son aspiraciones al olvido.
El cinema italià ha tingut més sort. Clar que el nivell d'aquella meravellosa generació era inigualable. El 63, Visconti va guanyar sense oposició per El gato pardo. El cinema europeu era el gran nominador de la dècada dels 60. Jacques Demy per Els paraigües de Cherburgo, Richard Lester per The Knack, Antonioni per Blow Up. Però va ser a Tarrà l'any 70 i la totpoderosa generació que va sorgir als Estats Units es va començar a fer notar. Aquell any va guanyar Robert Altman per M.A.S.H., el 74 Coppola i la seva conversació, i el 76 Taxi Driver de Martin Scorsese.
¿De veras tienes 13 años?
Oye, guapo, piensa que un cuarto de hora no da mucho de sí. Cuando se haya quemado ese cigarrillo, se habrá acabado la sesión.
¿Qué edad tienes? ¿No quieres decírmelo? ¿Cómo te llamas?
Fácil.
Eso no es ningún nombre.
Bueno, pero es fácil de recordar.
Al 79, Estats Units i Europa es van trobar cara a cara en un duel apassionant.
Me enviaban al peor sitio del mundo y aún no me daba cuenta. A una distancia de varias semanas y miles de kilómetros, por un río que serpenteaba por la guerra, como el cable de un circuito principal, conectado directamente a Kurtz.
Es muy hermoso.
Vamos a ver cuánto pesa.
El día en que nuestro Oscar cumpla 3 años, le compraremos un tambor de hojalata.
Coppola repetia amb Apocalypse Now, però ho feia ex aequo amb el timbal de llauna de Volker Schlondorf. L'any següent, nou empat, aquest cop entre All That Jazz de Bob Fosse i Kagemusha de Kurosawa. Els asiàtics començaven a destacar, ja que el 83 Shoei Imamura va guanyar per La balada de Narayama. És dels pocs que en té dues, també la va guanyar per L'anguila. Billy August, Els germans d'Ardent o últimament Haneke són altres dels repetidors.
Be
Encara hi va haver altres de tall més clàssic, com Wim Wenders per Paris, Texas, Kusturica per Papà està en viaje de negocios o Roland Joffé per La missió, abans que desembarqués una altra generació brillant al festival, la generació del videoclip. S'ha de reconèixer que Cannes va tenir bon olfacte veient el que venia, ja que els germans Coen van guanyar per Barton Fink, Steven Soderbergh per Sexo, mentiras y cintas de vídeo, Tarantino per Pulp Fiction i David Lynch per Corazón salvaje.
¡Sailor!
¡Bicho!
¡Hola, cariño!
¡Wow!
Tengo una sorpresa para ti.
¡Mi chaqueta de piel de serpiente!
I've seen it all. I have seen the trees. I have seen...
Mike Leake, Abbas Kiarostami, Theo Angelopoulos, Nani Moretti, Roman Polanski, Gus Van Sant són altres dels noms il·lustres que han guanyat durant els anys 90 i principis del 2000. De fet, l'any 2000 va ser l'any de l'incorregible Lars von Trier i Bailando en la oscuridad.
Tengo ganas de empezar.
Ya lo sé, y yo. Va a ser muy divertido. Una vuelta y balance. Podéis cantar todos.
Més discutible podria ser la de Michael Moore per Fahrenheit 9-11 al 2004 o la de Ken Loach per El viento que agita la cebada. Però no crec que ningú qüestioni les de Logan Cantet per La classe, Christian Mungiu per 4 meses, 3 setmanes i 2 dies i, evidentment, el doblet de Michael Haneke amb Amour i la bellíssima La cinta blanca.
¿Os habéis preguntado quién podría haber maltratado a Carly? ¿Y a Siggy? ¿Y quién puso el cable en el jardín del doctor? ¿Y quién incendió el granero?
I els darrers anys s'han atrevit amb propostes tan exòtiques i estimulants com Uncle Bon Meat de Pitchat Pong Vera Setacul i Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan. De manera que, al nostre entendre, exceptuant errors puntuals, el Festival de Cannes és realment un mostrador de cinema molt fiable.